El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus.
Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que farem serà recuperar bons moments emesos aquesta temporada que tanquem. Un estudi de la Universitat de Barcelona ha arribat a la conclusió que el virot, la nostra au marina endèmica, que ja sabeu que només cria Balears i que està en risc d'extinció, i de com dic, el virot s'està beneficiant de la hibridació amb un altre baldritge a la Mediterrània. I per què és bona aquesta hibridació? I ara us ho explicarà l'investigador que ha impulsat aquesta recerca. És investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus, un grup escrit al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, Guillem Izquierdo Arániga. Molt bona nit, Guillem. Benvingut al Nautilus i Vetres Ràdio.
Molt bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me aquí a parlar del tema.
Fantàstic. Idò, anem. Comencem per situar-nos. Sembla que a Menorca i Cabrera hi ha poblacions barrejades de les dues espècies. Explica'm-ho. Són les zones que preneu com a referència per a aquestes investigacions?
Bé, aquesta investigació no només agafa dades d'ocells de Menorca i Cabrera, sinó que també analitza la genètica d'ocells que ve a ser tota la distribució de la Baldritja Balear i de la Mediterrània. També incloem ocells d'Eivissa, de Mallorca, de França, d'Itàlia, i això és el que ens permet després entendre aquests patrons i averiguar on es dona la hibridació, que en aquest cas hem pogut veure que és al llarg de tota la zona de distribució, però amb molta més força a les illes de Menorca i Cabrera. I Cabrera no se'n sospitava pas això abans.
Bé, perquè a Menorca sí que saben que hi ha poblacions també de la pardela, de la baldritja mediterrània, però, per exemple, Eivissa i Formentera no en tenim de baldritja mediterrània, el qual és més difícil que hi hagi poblacions híbrides, clar. Bé, i per què...
Exacte.
Per què... Bé, sí, perdona.
No, exactament, sí. Només... volia afegir això, que efectivament la hibridació on tenim individus de les dues espècies sembla ser que és a Menorca i a Cabrera, sobretot, però al cap i a la fi acabem veient traces d'aquest procés, fins i tot amb gens que es troben això a Eivissa i a Formentera.
Clar.
Bé, perdona.
Sí, i per què aquesta hibridació pot funcionar per salvar el virot?
Doncs això és degut principalment a dos motius. El més important de tots és, i que cal entendre, és que la hibridació el que fa és introduir diversitat genètica a les poblacions. I, per tant, en poblacions petites, això el que pot evitar és l'endogàmia i la consanguinitat, que, com sabem, poden acabar portant a que els individus d'aquestes poblacions petites pateixin malalties que poden resultar mortals per ells, no? Introduint aquesta diversitat genètica, això ho evitem. El segon punt és perquè a l'introduir gens de poblacions distants, aquests gens poden estar adaptats o poden fer que les poblacions s'adaptin a condicions ambientals diferents. I, per tant, a l'hibridar-se, podem introduir gens que facilitin l'adaptació d'una població a canvis ambientals, com pot ser, per exemple, el canvi climàtic.
Clar. Bé, com expliques, a l'estudi enteneu la hibridació com una estratègia de rescat genètic per al virot, la baldritja balear o virot petit, que ja saps que diferents zones tenim diferents noms, però això trenca amb les consideracions que fins ara teníem sobre la hibridació, no?
Sí, fins a cert punt. Aquest coneixement sobre com el flux genètic pot ajudar les poblacions és algo que durant els últims anys ja s'ha vist que pot ajudar a poblacions de la mateixa espècie a respondre a aquests canvis climàtics i adaptar-se a l'ambient. Hi ha exemples, per exemple, amb els pumes, amb la pantera de Florida,
sí,
on s'ha vist que mesures que faciliten aquest rescat genètic ajuden a la població. Sí que és veritat, però, que hi ha, els conservacionistes tendim a no aplicar aquestes estratègies a espècies diferents perquè creiem que això pot perjudicar-les. I, en canvi, aquest estudi i altres estudis relacionats el que estan ensenyant és que no, que la hibridació es pot ser una eina molt útil en la conservació.
Bé, de fet, començava l'estudi en sa frase «sa hibridació és una arma de doble tall». Han d'entendre que en algunes espècies pot ser bona i en altres dolenta?
Totalment. Això, a cap i a la fi, és un procés que s'ha d'avaluar cas per cas, però pot ser, com he dit, pot anar en detriment de la conservació d'una espècie si, per exemple, introduïm gens que poden causar incompatibilitats genètiques o que simplement poden fer que la població no estigui ben adaptada. Un exemple molt general seria el cas de les eugues i els ases, que quan s'hibriden,
sí,
la descendència no és fèrtil. Perquè ho puguem entendre, això pot passar també a la natura i s'ha d'anar amb compte en tots aquests casos. Però quan tenim indicis de que les espècies s'hibriden de forma natural, com és el cas de les baldritges, del virot, llavors podem entendre que no, que aquesta hibridació pot, de fet, ser beneficiosa per a ambdues espècies.
De fet, això també trenca la biologia tradicional, perquè sempre se mos havia ensenyat que ses espècies, de fet, definir ses espècies el fet de que no es podien hibridar i que si s'hibridaven el resultat no era fèrtil. Vull dir, hem avançat molt amb això, eh?
Efectivament, sí. Això és un canvi que s'ha anat donant ja en els últims 20-30 anys i que xoca amb el que havia estat la visió tradicional del que era una espècie o no.
Clar. Sí. Bé, el cas del virot és una excepció sorprenent o sospiteu que passa més sovint del que sabem, això de que siga beneficiós per una espècie, aquesta hibridació?
Doncs, veient els estudis que cada cop estan sortint més, creiem que això és molt més habitual del que pensem. Hi ha estudis, per exemple, tant a Austràlia com a Xina, amb animals tan diferents com poden ser peixos, com ocells de muntanya, que el que ensenyen és que, efectivament, aquesta hibridació es dona de forma habitual i que està ajudant a totes aquestes poblacions a adaptar-se al canvi climàtic. I això, per tant, és molt beneficiós per elles. Sí.
Clar. Clar, perquè ara mateix el canvi climàtic és el factor més important que tenim per la biodiversitat, pels canvis que té la biodiversitat. Què us ha sorprès més, descobrir que hi havia tanta hibridació o descobrir que podia ajudar a evitar l'endogàmia?
Doncs és una barreja de les dues. Per una banda, jo diria que ens va sorprendre molt veure que aquesta hibridació s'extenia al llarg de tantes poblacions, i que era molt més intensa del que pensàvem, perquè abans es creia que no, únicament es donava a Menorca.
Sí.
Llavors, això ja va ser la primera gran sorpresa. Una vegada trobem això, ja és quan comencem a sospitar que això pot estar ajudant a la baldritja balear, al virot, a afrontar aquesta endogàmia. I, efectivament, és quan comencem a fer aquests anàlisis i aquestes simulacions que ens acaben ensenyant que, efectivament, aquest és el cas.
Bé, en aquest treball també participa l'investigador Joan Ferrer Obiol, del Departament de Ciència i Política Ambiental de la Universitat de Milà, a qui vàrem entrevistar ja fa un temps per parlar del que suposo que són estudis que han derivat en el que parlem ara. Ell proposava tornar a unir en una sola espècie la baldritja mediterrània i el virot, la baldritja balear. Quina és la situació ara, Ido? Com encaixen la hibridació i la possibilitat que sigui una sola espècie?
Bé, en el nostre estudi és un tema en el que no hi entrem perquè, al cap i a la fi, nosaltres no som qui prenem decisions al respecte d'aquesta polèmica.
Yeah.
Això pertoca a unes autoritats taxonòmiques que,
sí,
que en diem, que és qui pren la decisió. Però sí que és cert que el que ens ensenya aquest estudi sobre la hibridació és que, al ser tan extensa, segurament vagi, dona suport a la idea que ja proposava en Joan i que posteriorment també s'ha vist al veure que existeix un gradient també del que ve a ser color, mida i comportament migratori al llarg d'aquestes dues espècies. Per tant, s'acumulen les evidències a favor de tractar-les com la mateixa espècie, que de fet és la decisió que aquestes autoritats taxonòmiques han pres de moment.
Molt bé. I quin ha estat llavors la història evolutiva d'aquestes dues espècies que m'ho pots contar?
Bé, la principal novetat del nostre estudi, el que veiem, és que aquesta hibridació s'ha donat al llarg de tota la història evolutiva d'aquestes espècies al Mediterrani, i que és especialment important en els moments dels màxims interglacials, que diem, que és quan, degut a la pujada de la temperatura, el nivell del mar puja. Això el que fa és que no existeixin barreres entre les poblacions d'aquests taxons, diguem, d'aquests ocells. En canvi, en els màxims glacials, la baixada del nivell del mar el que pot fer és aïllar aquestes poblacions una mica i fer que se separin una mica. Sí. Però el que veiem és que cada cop que es tornen a trobar, s'hibriden i no existeix una barrera reproductiva entre elles.
Bé, això és un detall més que porta cap a una sola espècie, cap a pensar en una sola espècie, clar. Bé, i la qüestió pot ser més pràctica de tot això, que els resultats canvien la manera com hauríem d'enfocar la conservació d'espècies amenaçades?
Per una banda, sí, ja existeix el pensament aquest que hem de no prioritzar, però sí donar-li una importància que abans no tenien aquestes poblacions híbrides. Hem de garantir que es segueixi donant aquest procés evolutiu perquè està ajudant a les poblacions del virot, no?
Sí.
Però, a la vegada, el fet que les considerem una espècie o dues espècies, això en si no hauria d'afectar la prioritat que li donem a la conservació. Hem de seguir intentant garantir aquesta diversitat genètica dintre de totes les espècies. I, per tant, s'ha de seguir prioritzant la protecció del virot pel que fa a la interacció amb pesqueries,
sí,
la protecció de les colònies de cria, per tant, evitar la depredació per part de gats i de rates. Totes aquestes mesures s'han de seguir prioritzant, siguin dues espècies o sigui una.
Està clar. Bé, quina és la pregunta que encara no heu pogut respondre i que podria ser un pas següent en la investigació d'aquestes aus?
Bé, una de les coses que veiem és que les dues espècies semblen diferenciar-se, les dues poblacions semblen diferenciar-se en alguns gens, i creiem que aquests gens poden anar lligats a l'estratègia migratòria de les espècies. Per tant, sembla ser que la migració de les dues poblacions pot tenir una base genètica. El que necessitem per entendre-ho realment és tenir un bon mostreig d'individus d'aquestes dues poblacions i al llarg de tot el Mediterrani, d'individus equipats amb GPS o geolocalitzador, i això ens permetria entendre si aquests gens efectivament són els que estan explicant el comportament migratori d'aquests ocells. Això és la gran pregunta que tant nosaltres com molts altres laboratoris arreu del món s'estan fent ara mateix. Si realment la diferent migració de les baldritges i dels ocells té una base genètica.
Bé, parlant d'hibridació entre la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan, i el virot, la baldritja balear, que ja hem vist que són espècies molt similars i que podrien ser la mateixa. Bé, aquí estem pendents de com es resolt això. Però sabem si hi ha hibridació amb altres baldritges més diferents, com podria ser la cendrosa?
Doncs, pel que hem pogut veure, no existeix aquesta hibridació amb la baldriga cendrosa. Això és perquè aquestes espècies són evolutivament bastant distants de la baldriga cendrosa i existeixen múltiples barreres reproductives que fan que ambdues no es puguin hibridar entre elles. Per exemple, la mida de la baldriga cendrosa és molt més gran que el virot i això impedeix que es puguin reproduir.
La cendrosa, per cert, virot gros a Mallorca, baldriga a les Pitiuses, que sempre intento dir noms per totes les illes, que ningú es confongui. Bé, Ido, no sé si mos han deixat alguna cosa que vulguis destacar o afegir, perquè mos ho ja hem deixat.
Crec que no, crec que hem fet una bona repassada a tot el que hem après sobre aquestes espècies.
Molt bé.
Espècies realment fascinants i que esperem que puguem seguir conservant i observant al llarg dels pròxims anys.
Efectivament, això és important. Bé, ja saps que, a més, a Balears, per naltros, és un símbol, és virot, és així. Bé, Guillem Izquierdo Aránega. Guillem Izquierdo Aránega, investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona. Mil gràcies per atendre el Nautilus. Seguirem pendents de noves investigacions i del seguiment de tot això per veure si bé si incorporam a la gestió més de la conservació. Moltes gràcies, molt bona nit.
Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada. Vetres Ràdio és investigació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Seguim al Nautilus, recordant moments emesos aquesta temporada. La contaminació per pèlets plàstics a les platges de les illes ha estat una constant els darrers anys. I sabem, també des de ja fa anys, que els responsables d'aquesta contaminació són empreses químiques de Tarragona. S'han posat denúncies, s'han obert expedients i fins i tot el govern balear va anunciar que es personaria la causa oberta en un jutjat contenciós administratiu de Catalunya. Bé, i d'avui volem repassar el que ha anat succeint en aquest cas de contaminació per plàstics i posar-nos al dia. Així que parlarem amb el coordinador de Surf Rider, una de les organitzacions que ha estat seguint de prop el que està passant. Saludant ja el seu coordinador, Xavier Curto. Molt bona nit, Xavier. Benvingut al Nautilus.
Molt bona nit. Moltes gràcies.
Bé, primer de tot, m'agradaria que recordassis als nostres oients què són exactament aquests pèlets de plàstic i que mos explicassis com acaben a la Mediterrània.
Molt bé, pues mira, estos pèlets són, que també se'ls diu de forma molt, molt romàntica, làgrimes de sirena,
sí.
Però que realment són un problema, no? És la matèria prima amb la que es fa el plàstic. Què passa? Que durant molts anys, bueno, fins ara no hi ha hagut cap tipus de regulació per a les empreses que treballen amb tota la cadena de valor del plàstic. Què vol dir això? Que una empresa que produeix, transforma, transporta, etcètera, el plàstic, sí. Una petroquímica, una empresa que transforma el plàstic, el que sigui, no té cap obligació per a prevenir la pèrdua de pèlets, ni que declarar quan es perd ni on es perden. Això, o sigui, portem molts anys que sabem que no hi ha aquesta regulació. És una de les coses que hem vingut demanant des de les ONGs, perquè què passa? Si no hi ha cap tipus de regulació, doncs es perden milers, centenars de milers de tones a Europa cada any de pèlets i, bueno, sembla que no hi ha una problemàtica, però perquè és una problemàtica invisible, però realment el que estem perdent és que en un principi no hauria de ser cap un problema, perquè és la matèria prima del plàstic, que sabem el que es fa el plàstic, però, clar, està pensat per a que tingui un ús. Una vegada arriba al medi ambient, es dispersa i ja no desapareix mai, perquè el plàstic no desapareix.
Clar, clar. Bé, i com arriben per osses de ses petroquímiques de Tarragona fins a la Mediterrània pel riu, o com creus que arriben?
Pues mira, hem de contextualitzar, no?
Sí.
Aproximadament el 60% del plàstic que es produeix a tot l'estat espanyol es fa a Tarragona, més o menys, per tenir una referència. Per tant, què vol dir això? Que Tarragona és un punt superimportant de producció de plàstic. Què passa? Com no hi ha aquesta regulació, normalment en tota la cadena de valor del procés del plàstic, és a dir, amb el transport, amb la logística, amb la producció, hi ha petites pèrdues. Clar, hi ha petites pèrdues que quan multipliques tota aquesta producció, pues, pots imaginar-te que el que s'acaba perdent és molt. Perquè hem de diferenciar dos tipus de pèrdues diferents. Es poden perdre pèl·lets de forma general amb la cadena, al transport terrestre, en qualsevol punt del procés, o també pot ser que hi ha un vaixell que s'esfonsa i que perd, o que perd un contenidor, i d'una forma molt, molt puntual hi ha un problema al mar, no? Però la majoria de pèrdues no són al mar, sinó que són terrestres, i és d'aquest tràfic, d'aquest moviment continu.
Bé, a platges de Menorca, com Cavalleria, per exemple, s'han arribat a trobar densitats de més de 6.000 pèl·lets per metre quadrat. Sabem quantes àrees de la Mediterrània s'estan veient afectades per aquestes pèrdues de plàstics de les petroquímiques de Tarragona?
Pues és, la veritat que és bastant complex, perquè fins ara no sol fer un seguiment tan continu. Sí que, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, o sigui, el Ministeri de l'Estat Espanyol, sí que havia contabilitzat que Tarragona era un dels punts negres de contaminació de pèl·lets.
Uh-huh.
Què passa? Que tots aquests pèl·lets que es fabriquen, que es perden a Tarragona, que ja hi ha dades molt rellevants d'aquesta contaminació, perquè la Generalitat, amb tot aquest procés que vam iniciar, va emetre un informe on declarava que aquests pèl·lets s'estaven esparcint pel Mediterrani, no? Exactament on és complicat saber-ho, però sí que et puc dir que les Illes Balears probablement siguin un punt d'acumulació dels més rellevants, no? Que a més és curiós perquè no hi ha allà indústria plàstica, per tant, sabem segur que arriben de fora. I altres zones, com per exemple les Terres de l'Ebre, també hi ha constància que hi ha hagut pèl·lets i microplàstics allà, i suggereix també que podria tindre l'arribada, alguns podrien vindre de Tarragona, no?
I sabem des de quan està passant?
Pues això és molt curiós, perquè amb l'informe que va fer la Generalitat, quan es va iniciar tot aquell expedient legal que vam impulsar...
Sí, que ara en parlarem més.
Ara després parlarem, però bueno, ja a l'informe ja datava aquesta contaminació des de mitjans del segle XX.
Vaja.
És a dir, en el moment en què s'instal·la tota la indústria química i plàstica, que, com sabem, és molt rellevant a Tarragona, ja hi comença a haver aquest problema de contaminació. Què passa? Fa unes dècades tot aquest problema la gent ni el coneixia ni potser ni li interessava, i ara, des de fa uns anys que sabem que els plàstics són un problema i que ens afecten a la nostra salut, ara ja, pues ja comencem a evidenciar que aquí passa alguna cosa, no?
Ja. Bé, almenys, com a mínim, dos dècades fa, idò. Que ja és molt.
Sí. Jo crec que segurament sí, i segurament seran més, però...
Ja,
però jo crec que la producció plàstica tan rellevant ha sigut dels últims 20 anys, per tant, estic segur que la major part de contaminació ve d'aquestes dues dècades.
I bé, SoRider i també Good Karma Projects us vareu aliar per denunciar aquesta situació, sobretot per la situació que s'estava visquent a la platja de la Pineda, que crec que és la que heu anat seguint i que el tema és més greu, i es va obrir un expedient. Què va passar amb aquest primer expedient? Explica'm-vos.
Pues sí, tot això ha sigut gràcies a la col·laboració de moltes entitats, perquè això sempre hem d'agrair, no? Nosaltres som una ONG que tenim la seu internacional a Biarritz, la seu estatal està a Sant Sebastià, al País Basc. Bueno, jo sóc de Tarragona, però jo estic vivint al País Basc i per tant, també em tocava el tema una mica com a personal, no?
Clar.
I ens vam associar amb Good Karma Projects el 2019, perquè són els que estaven al terreny i estaven evidenciant la problemàtica que hi havia. Però tinc que agrair que tot aquest procés també hi ha hagut inclús entitats de les Balears, com per la Mar Viva, que sempre han donat molta visibilitat al problema que heu tingut allà, no? Però, bueno, tornant al que és el cas legal, nosaltres vam estar iniciant... El primer que vam fer com a associacions, Good Karma Projects i SoRider, va ser començar a contactar agents involucrats. Vam estar parlant amb ajuntaments, amb Generalitat, amb govern espanyol, amb eurodiputats, hem tingut contacte amb empreses, amb periodistes, amb tots els agents que d'alguna forma podien ajudar-nos a canviar la situació, no? I què vam veure? Que després de molts anys de campanya, d'una campanya que a més hem fet sempre molt transparent, però jo crec que molt, molt constructiva, perquè mai hem anat a fer el que es diu shaming, no? Mai hem anat a deixar malament les empreses ni, yeah, ni comunicar malament sobre elles. El que hem volgut sempre és que es prenguin mesures, no? Uh-huh. Després de molts anys de campanya, fa uns anys ens aliem també amb l'equip jurídic d'Insta, i aquest equip jurídic és el que ens també dona aquest coneixement legal per presentar un informe a la Generalitat, vale? I el que vam fer va ser, i perdoneu-me perquè jo no sóc expert en temes legals, jo tinc conformació ambiental, per tant, sí, intento explicar el millor que puc, però igual faig
perfecte,
alguna cagada.
Perfecte.
El que vam presentar és un informe per impulsar un procediment de responsabilitat ambiental, vale?
Sí.
És a dir, presentem un informe a la Generalitat, la Generalitat veu que hi ha unes empreses que poden estar involucrades, obre un expedient i comença a investigar-ne algunes més. I la Generalitat, després d'aquest treball, emet una resolució. I què es aconsegueix? Aconsegueix algo que jo crec que és històric, perquè fixa't, no tenim cap regulació a cap nivell europeu ni estatal, és a dir, a nivell Espanya no hi ha cap regulació per tema de pellets, a nivell europeu el reglament europeu just es publica el novembre passat, és a dir, no hi ha cap tipus de regulació i nosaltres aconseguim amb molta feina, amb molt d'esforç, amb molt de treball, que la Generalitat reconegui el valor d'aquestes empreses, l'impacte d'aquestes empreses a la contaminació dels plàstics, que data de mitjans del segle XX, que a més reconeix que tot això afecta a la Mediterrània, que no és només un problema local, i les obliga a tindre unes mesures preventives obligatòries. És a dir, no hi ha cap, diguem, denúncia econòmica, però sí que els diu, a partir d'ara haureu de prendre unes mesures per evitar que aquests pellets continuïn arribant. No hi ha cap restauració de l'impacte que ja s'ha fet. És a dir, no hi ha cap obligació a retirar els pellets que ja estan allà, també perquè és molt complicat, eh? Perquè una vegada els pellets arriben a la sorra o al mar, la restauració és complexa. Però sí que els obliga a aquestes mesures preventives obligatòries, i això és super, super important.
Uh-huh. M'ho has comentat que hi ha un reglament europeu, no?
Sí. Això ha sigut també per a mi una gran victòria que s'ha impulsat des de moltes associacions i la part de la societat civil, que a vegades pensem, hòstia, per a què serveixen les ONGs? Doncs pues bueno, les ONGs el que fan moltes vegades és complir aquesta funció social o ambiental que els governs a vegades no poden complir o reforçar el que fan les administracions, no?
Uh-huh.
Fa anys, bueno, nosaltres, així per tenir una mica perspectiva, des del 2015, Subraver ja hi ha constància que hi ha grups de voluntaris per tota Europa de que hi ha molta contaminació de pellets a Europa, no? El 2020 publiquem un informe dels quals un dels punts molt importants era la contaminació de Tarragona que va portar a Good Karma Projects. Publiquem un informe europeu que es presenta a la Comissió Europea per a dir, mira, hi ha molts punts de contaminació a Europa de pellets, és un problema greu i el que fa falta és una regulació. Bueno, fixa't que ja estem parlant 2015, primeres troballes, 2020, sí, informe europeu, vale? I fixa't que estem al 2026. Val. Bueno, al 2025, és a dir, l'any passat, al novembre es publica un reglament europeu, que és el primer cop que es publica que s'han de prendre unes mesures que eren molt similars a les que la Generalitat ja havia avançat a les empreses per a que les empreses no perguin més pellets.
Uh-huh. Bé, això es té que aplicar ara, aquest reglament,
sí,
clar.
Exacte. Uh-huh. Aquest reglament es dona el temps 2 anys per a les empreses per a que l'apliquen. És a dir, uh-huh, a nivell de cada estat membre haurà de veure la forma en què s'apliquen. 2 anys per a les empreses i 3 anys per a les empreses de transport marítim, que també està inclòs el transport marítim dins d'aquest reglament. ¿Vale?
Uh-huh.
Per tant, què vol dir això? Que tenim un reglament de l'any passat, encara no hi ha un canvi substancial, perquè encara no s'està aplicant. Però als pròxims 2 anys ja hauríem de veure com es comencen a aplicar aquestes mesures.
Ja, potser tot va un poc lent, però veig. Bé, hi ha que destacar que, com comentaves, el problema no és exclusiu de les nostres costes, de Catalunya o de Balears, sinó que passa a molts altres llocs del món. I a Galícia, el gener del 2024, hi va haver un vessament d'un vaixell de 26.000 tones de pèl·lets, que bé, crec que és important destacar-ho, no? Saben si hi ha hagut conseqüències per a l'empresa contaminant.
Pues mira, es van pedra que estes 26 tones, sí que nosaltres vam estar seguint el procés també en altres perquè ens interessava molt, i s'ha de dir que també va afectar el tema del reglament que et comentava abans. Sí. Quan es va publicar el reglament l'any passat, quan es va fer els primers borradors, diguem, no s'incluïa transport marítim. I ara sí que està inclòs i en part és gràcies a que s'ha vist el que va passar a Galícia. Què ha passat amb lo de Galícia? Pues just ara està buscant notícies per tindre-ho tot fresc i hi ha notícies del 20 de gener d'aquest any, és a dir, fa res,
sí,
que va ser quan es va arxivar tot el procés.
Vaya.
Es va concloure que no havia sigut un problema de l'empresa, sinó que havia sigut un problema d'onatge, que l'empresa estava seguint bé les indicacions o el que havia de seguir, i que, per tant, i juntament amb l'impacte ambiental, que no s'ha pogut demostrar que hi hagués un impacte ambiental, i això és un tema que també podem parlar perquè és el que fa que aquests casos siguin complexos, s'ha arxivat el cas. Per tant, ja això ja no ha seguit endavant i no hi ha hagut, que jo sàpiga, cap repercussió econòmica per a l'administració o per a l'empresa implicada.
Això em porta una pregunta important. Per cert, he dit, quantes tones? 26 tones eren? 26.000?
Sí, són 26 tones.
26 tones,
sí, sí.
Val, ho he dit malament, m'he passat un poquet. Bé, hi ha un...
Tranquil·la, però que tinguis la referència,
sí?
Si tinc entès que a nivell estat espanyol se perden unes 7.000 tones a l'any, més o menys,
ja.
Vale? Vale. Per tant, lo de Galícia, encara que semblava molt, realment era com una petita gota de tot el que es perd.
Bé, una petita gota, però, clar, és important. Bé, hi ha un moviment cada dia més gran que demana la creació d'un delicte internacional d'ecocidi, un delicte que es pogués jutjar per un acord internacional quan un desastre mediambiental afectés molts territoris i els estats no fossin capaços de donar una resposta. Pot ser la contaminació per pèl·lets que està passant al món seria un bon cas per un delicte mediambiental internacional.
Pues mira, jo puc parlar amb dos barrets, no?
Uh-huh.
Barret personal, jo entenc el que dius i crec que tenint ara les evidències que tenim, sí que està clar que és un delicte superimportant, no? Perquè ara ja sabem que els microplàstics estan al nostre cos, s'han trobat a l'orina, s'han trobat a la sang, a la placenta. Sabem que poden provocar problemes endocrins, són disruptors hormonals, poden provocar problemes de desenvolupament i segurament acabaran sortint moltes més coses, no? És a dir, ara ja sabem que els plàstics són un problema real. Què passa amb els pèl·lets, no? I això és molt important entendre-ho. Al final, un pèl·let en si és un problema perquè és un plàstic que no desapareix. I quan s'anirà fragmentant i s'anirà trencant, i això ho he parlat amb alguns científics i és el més rellevant, potser, quan es va fragmentant i trencant és allà quan realment cada cop és problema, perquè com més petit és, més fàcil és que entri a la cadena tròfica, no?
Clar.
El que dius tu, realment, tenint ara la informació que tenim i sabent que no s'està prenent cap mesura per evitar aquesta pèrdua, està clar que és un delicte. Què passa a l'hora de la veritat? Bueno, és molt complex perquè aquí hi ha moltes administracions involucrades, perquè tenim la Comissió Europea, que és la que regula amb el reglament, els estats membres, després moltes empreses que treballen amb això són internacionals i estan fent la logística entre països.
Sí.
I clar, com les empreses no tenen cap obligació de seguir cap regulació, pues realment no estan cometent cap il·legalitat, no? I estem en un punt que és una mica de transició, jo crec, i està també el tema de que els pèl·lets en si, potser el plàstic no sigui tòxic, però el plàstic acaba acumulant tòxics al llarg del procés,
uh-huh,
i a més, alguns plàstics sí que es tenen additius tòxics, no?
Clar.
Per tant, això se'ls diu també com a cavallos de Troia, no? Perquè el plàstic al final acaba acumulant totes les substàncies químiques que té al medi, no? Per tant, el que dius del delicte a mi em sembla superinteressant, però veig que a l'hora de la realitat, com estem en una societat en la que sempre es tiren pilotes fora, saps? I sempre intentem que la culpa la tingui un altre. Amb el que ha passat a Galícia, per exemple, no hi ha hagut cap repercussió.
Sí.
Veig que és un tema que és tan complex que no arribaria a cap lloc, jo crec.
Ja, bé, però precisament perquè les empreses són internacionals, potser hi ha que buscar solucions internacionals també. Bé, en seguirem parlant. Bé, tornarem a cridar algun dia per saber com està anant-se cosa, perquè el tema és important i aquí a les platges de Balears està clar que és un gran problema. Xavier Curto, coordinador de Surfrider, moltes gràcies per posar-nos al dia amb aquest tema. Gràcies també per la feina que feis, tant valtros com Good Karma Project, on Carlos Salord a Menorca. Bé, gràcies a tots.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè donar-nos veu és superimportant. Jo espero que no s'hagi fet molt pesat, però que la gent entengui que és superrellevant el que està passant al nostre SOA, perquè ens afecta a nosaltres, i que parlar-ne és la primera forma de trobar-ne una solució, perquè quan parles és quan entens la situació i pots ajudar a participar com a voluntari a les ONGs, i sempre és una ajuda. Així que moltes gràcies per donar-nos temps, i per mi ha estat un plaer, encantat que em truqueu quan vulgueu, que per nosaltres és un plaer poder comunicar sobre això.
Ho tindrem en compte, gràcies. Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
IB3 Ràdio és informació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Seguim al Nautilus, recordant moments emesos aquesta temporada. Els fongs conformen un dels grups d'organismes més diversos i potser menys coneguts del planeta. I encara avui segueixen apareixent espècies noves o registres inesperats fins i tot a llocs molt estudiats. A Balears, investigadors i aficionats amplien constantment el catàleg d'espècies, que ja supera les 2.000. Una de les troballes més recents és la primera cita a l'arxipèlag d'un fong que es diu Coprinopsis kimurae, un petit fong que va aparèixer en un lloc prou inesperat. Per parlar d'aquest descobriment, però també d'altres troballes interessants i de tot allò que mos queda encara per conèixer del món dels fongs, anem a saludar un biòleg que segur que molts coneixeu. És el micòleg Joan Carles Salom. Molt bona nit, benvingut al Nautilus.
Bona nit, com us tancat?
Bé, anem primer a la cita de Coprinopsis kimurae. Què mos pots explicar d'aquesta espècie i de com es va trobar?
Bé, aquesta espècie, el Coprinopsis kimurae, se va trobar... Bé, la varen publicar l'any passat, sí. L'any 2025, i se va trobar damunt uns cadells de corda a una antiga fàbrica de fruits de la Inca, i eren familiar d'en Pet Siquier, que és l'altre, bueno, que també és que va escriure l'article amb sí. altra gent, i aquesta gent, aquest cadell de corda, estaven bruts, les varen netejar i les varen humificar. I sabeu que devia haver espores d'aquesta espècie, i quan se va humitir, quan se varen, va sentir humit el substrat, varen començar a fructificar i varen formar un bolet que aquesta gent no va saber el que era, però se varen posar en contacte amb en Pet Siquier. Sí. I en Pet Siquier va anar i va recollir material, el va incubar a casa seva, en cambra humida, bé, humitejant periòdicament el substrat, aquest que deia de corda, i li varen anar sortint escarpòfors, els casos fructífers, els bolets, I a partir d'aquí va fer la microscopia, va començar comparant-lo amb espècies afins, i en el final, en la microscopia i després en la biologia molecular, ja que se varen fer seqüències del seu ADN,
sí,
va resultar que era aquesta espècie, Scoprinopsis chimurae. I això ho varen trobar interessant i ho varen publicar, ja que és una espècie que sol sortir en aquests ambients antròpics, damunt els torres d'Espart i damunt altres estris, així, però més quotidiana, no? Antròpics.
Bé, en aquest cas, com dius, va utilitzar també anàlisi d'ADN. Fins a quin punt l'ADN ha canviat la micologia en els darrers anys?
Bé, el que és la biologia molecular ha canviat la sistemàtica de tots els grups d'organismes i dins el món de la micologia ha estat un canvi radical. Espècies que, o gèneres, millor dit, que ens pensaven que tenien un origen monofilètic, sí, després se donen compte que no, que és polifilètic, i un gènere que contenia un parell d'espècies, no, aquest gènere s'ha ascendit amb molts altres gèneres, no? I avui en dia és una eina fonamental per poder classificar aquest tipus d'organismes.
Bé, aquest fong és una novetat per Balears, però les illes també heu descobert, més o menys recentment, espècies noves per a la ciència, com foliotina mediterrània. Què implica trobar, sí, i descriure una espècie nova de fong a les illes?
Bé, jo fins ara no em descobri... Jo som autor de 10 espècies noves per a la ciència.
Sí?
La foliotina mediterrània que me contes la varen descobrir també amb en Pet Siquier l'any 2017. I era una foliotina, bé, és un tipus de fong que fa bolet, no?, petit, i té com un anellet, les làmines de color marró, i molts varen pensar primer que era una foliotina vexans. I després molts varen donar compte que la foliotina vexans tenia una distribució molt àmplia en tota Europa, però realment les foliotines que sortien a Mallorca, en la biologia molecular, molts varen sortir que eren una espècie nova, foliotina mediterrània. I llavors també varen trobar característiques microscòpiques diferents, no?, en aquesta espècie de distribució més àmplia. Una vegada nosaltres varen fer aquesta troballa, s'ha demostrat que totes les foliotines d'aquest tipus que estan creixent tant en el litoral de la península Ibèrica que Levantí, i tota Itàlia, Grècia, bé, i fins i tot a Xipre, és aquesta espècie. O sigui que la foliotina mediterrània se distribueix per tot el Mediterrani. És un nom ben donat, foliotina mediterrània.
Sí. Bé, mos dius que has participat en la descoberta de 10 espècies noves. No sé si són moltes. Això posa les illes en el mapa de la micologia mundial, d'alguna manera.
Sí, les Illes Balears estan en Mediterrani, i per el que t'he comentat abans, la biologia molecular ens està mostrant que són punts calents, hotspots, punt calent de biodiversitat, no? I aquest tipus d'ambients més illencs dins la Mediterrània, no només equivalents, sinó també a Malta, és un altre exemple, Sicília, etc. Estan trobant moltes espècies que se creuen que eren espècies d'ampla distribució en tota Europa. De fet, se classificaven a tota Europa igualment, però després en el Mediterrani ens estan donant compte que no, que són espècies que completament noves, i això humor demostra la biologia molecular. I després se van cercant més coses i trobant també característiques microscòpiques, i inclús qualcunes microscòpiques que diferencien aquestes espècies d'aquestes altres, no?
Bé, moltes d'aquestes espècies passen desapercebudes perquè són molt petites o específiques d'un hàbitat molt particular. Quantes espècies de fongs coneixem a les Balears segons la darrera actualització?
La darrera actualització que tenim, bueno, nosaltres l'any 2013 amb en Pet Siquier vàrem publicar el catàleg de fongs i mixomicet de les Illes Balears, on recopilaven totes les espècies de fongs citades des de l'any 1812 fins a l'any 2012, o sigui, 200 anys de catalogació d'espècies. Va ser un treball ingent, un treball molt dur, que bàsicament el motor d'aquest treball va ser en Pet Siquier, jo també me va dur bastanta feina, però finalment varen tenir la sort de publicar-lo l'any 2013, i en aquell moment el conjunt de Fongs i Mitsomissets era de 1894. Recentment hem fet una actualització d'aquest catàleg de l'any 2024,
sí.
I te puc dir que l'any 2025 ja tenim el conjunt d'espècies de funga, que serien de fongs i mitsomissets, és de 2.468. Per tant, amb aquest de 2012-2025 s'han descrit o s'han trobat 574 tàxons nous de fongs i mitsomissets a les Illes Balears.
Ahà. 2.468 en total, em semblen sí. Moltíssims. I tot això...
2.468 a l'any 2025, però ja t'estic dient que en tenim a la recàmera i per estudiar...
Es queda que sumar.
Un parell més. O ja. Sigui que se pot dir que sempre que anem en el camp o fent qualque campanya o fent qualque sortida, trobam qualque espècie nova en la ciutat de Balears, espècie en la ciutat de Balears, perquè tenen en compte que estem estudiant o estan catalogant tot un regne, el regne fungi. No és...
Clar.
Per tant, és un regne. I últimament també un altre micòleg, en Àngel Pintos, està fent molts d'estudis damunt fongs endòfits i damunt fongs apròfits que creixen damunt fuir, damunt branquetes, inclús fongs marins. Ara, fa dos dies m'ho va dir que havia trobat dels sediments de la platja d'Estrenc un fong marí, que li havia crescut a les plaques de Petri, que ara l'està estudiant, també. I bé, i clar, estem estudiant tots els ambients i dins tots els ambients estan trobant noves xites o espècies noves. Bé, anem fent això.
Bé, això vol dir que, a part de que el vostre treball és molt fascinant, perquè, clar, si trobes coses noves contínuament, això ho fa molt interessant, però a més això vol dir que encara coneixem només una petita part de la diversitat real.
Sí, anant en aquest ritme, no, jo crec que els catàlegs podran arribar fàcilment a les 3.000 espècies.
Ja. Uh-huh. Quan pensam en fongs, solem imaginar bolets o fins i tot només pebrassos, esclata-sangs, crec que li deies, els mallorquins. Quin percentatge de la diversitat de fongs realment veiem quan anem al bosc?
Bé, això segons com vulguis. Si ja fos una lupa i te tires en terra la fueca, pues pot en començar a veure coses molt petites, que degraden fueraca de pi, per exemple, fueraca d'usina. No? Després, t'aixeques un poc més a l'aire i ja pots veure el fong que fan bolets. De Montsemolsa, per exemple, ara últimament també estan trobant o estem estudiant els fongs virioparàsits, els fongs que parasiten les molses, que formen uns apotècies, no?
Sí.
de gènere Lamprospora i Octospora, i també són molt interessants, i el que s'està demostrant, els que estudien aquests fongs, és que hi ha una especialització tan grossa que poden trobar inclús un tipus de molsa que només és parasitada per un tipus de fong. O sigui, que hi ha una relació molt, molt, molt estreta amb el parasitisme.
Sí. Molts tipus.
I després,
diferents, sí.
Seguint, pots aixecar la vista cap a l'aire, mirar els arbres i començar a veure fongs corticícoles que estan creixent o parasitant damunt el tronc dels arbres. I bé, i pots, dins tot l'estrat vegetal dels ecosistemes, pot trobar fongs, clar.
I com us dius, és molt interessant això de l'especialització. Us has parlat també de fongs marins. Seria un grup de fongs encara poc estudiats, els fongs marins?
Molt poc estudiat. Fins ara, els fongs queratinòfils, o sigui, els fongs aquests que degraden, per mort de... que degraden pèls o degraden, no? Se posaven trampes en crins de cavall i se trobaven i s'estudiaven, no? Però també ara s'estan donant compte que tant serena com esponges que poden sortir per mort de restes de temporal, pues poden trobar fongs a damunt, si se fan cultius i se troben aquest tipus de fongs. Un fong molt, molt comú que si has oportunitat de veure ja fa els rizomes que estan morts en descomposició de Montserena de les platges, i ja podreu trobar la lotia posidonà, eh? Un fong que fa un tipus de fructificació que són com unes pústules negroses i que se troben damunt d'aquests rizomes de Posidònia. Uh-huh. Les podreu veure perfectament, perquè sempre solen estar colonitzant.
Ah, es pot veure sense necessitar ni lupa, ni microscopi, ni res.
No, si vas amb una lupa millor, perquè ho veuràs més augmentat, sí, sí. Però a simple vista se poden veure. Són unes pústules negroses que creixen damunt els rizomers de Posidònia que estan en descomposició, que estan damunt la plaia.
Em pareix molt interessant, ho buscaré. I bé, perquè els fongs són importants per als ecosistemes, quina funció fan?
Bueno, els fongs són molt importants. En teoria tenen tres categories ecològiques. La primera, l'aprofitisme, o sigui, són s'apròfits. Moltes espècies el que fan és degradar les fullaraques i la transformen en humus per les plantes i recirculació de nutrients. Llavors hi ha simbionts, és que produeixen micorrisses amb arbres, i, bueno, amb arbres, amb vegetals, tant ectomicorrisses com endomicorrisses, i són fonamentals perquè se produeix una simbiosi a bones fongs. Li dona nutrients a l'arbre perquè pugui créixer i l'arbre li sol donar sucres en el fons perquè pugui fer l'arbre fructífer. Amb aquest tipus de simbiosis, que varen començar amb els líquens i tots els altres organismes, va ser quan la vida va poder colonitzar de l'aigua a la terra. No? I després hi ha els fons paràsits, que són aquests fons que ens produeixen malalties, que ja des del peu del leta que ens poden produir malalties en els peus, sí. O a les ungles dels peus, no? Això, fins als fongs paràsits que el que fan és... que poden arribar a ser una plaga si les condicions dels ecosistemes no són les més favorables. Però realment fan funcions importants, que és matar o llevar del mic, diguem, individus més vells, perquè els ecosistemes se puguin regenerar i puguin sorgir altres individus joves i més vigorosos. No?
Uh-huh.
I això, bàsicament, o sigui que principalment són molt importants per la recirculació de nutrients i també per tots aquestes funcions de simbiosis i de parasitisme que produeixen, no? En els ecosistemes. Per renovar ecosistemes i perquè no siguin ecosistemes vells, sinó que també fan la seva funció de neteja i de recirculació de nutrients.
Està clar, sempre és bo recordar-ho, però que tenen aquestes funcions. Ho deixem aquí avui. Joan Carles Salom, micòleg, mil gràcies per embarcar-te al Nautilus i per parlar-nos d'aquest món tan divers i tan interessant. Molt bona nit.
Molt bona nit, ha estat un plaer xerrar amb tots vosaltres. Salut,
eh? I fins aquí el Nautilus. Tornem dissabte. Bona setmana.
Lo he visto con claridad.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Palma és una de les ciutats de l'estat amb més persones sense llar. 665 dormen al carrer i la xifra s'eleva a més de 1.250 si es compten les que se